Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minut i seran 8:15. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El PSOE i Ciutadans han signat aquesta tarda un acord que permetrà a Susana Díaz superar la investidura i aconseguir la reelecció com a presidenta de la Junta d'Andalusia els propers dies. El pacte, segellat pel socialista Juan Cornejo i el coordinador de Ciutadans a Andalusia, Manuel Buzón, inclou una setantena de mesures, entre les quals hi ha el decàleg anticorrupció que exigia el partit d'Albert Rivera i també reformes per regenerar la vida política andalusa. Més enllà d'aquest acord, que és un gest de responsabilitat gairebé 3 mesos després de les eleccions autonòmiques, té també el seu càlcul, perquè la interpretació, més enllà de l'àmbit d'Andalusia i en el context de pactes després del 24M, és inevitable. Ciutadans segurament necessita aquesta operació per justificar els pactes, que seran, amb tota seguretat, més d'un i més de dos, amb el Partit Popular, per desbloquejar situacions semblants en ajuntaments i comunitats, entre elles, per exemple, la Comunitat de Madrid, amb Cristina Cifuentes, a Castella i Lleó, amb Juan Vicente Herrera, o en consistoris de diverses ciutats espanyoles i més territoris pendents de definir pel que fa als pactes. Tot plegat forma part d'uns moviments que, d'altra banda, són necessaris, però que les forces polítiques hauran de fer bé per fidelitat als seus electors, i això no és fàcil, i sobretot gestionar encara millor en el futur immediat. Ens acompanyen avui en El Mirador, en la tertúlia, Joaquim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector i també expert en polítiques socials. Bona tarda, senyor Sabater.
Hola, bona tarda, Catalina. Sí.
Bé, gràcies a Déu. També és amb nosaltres, avui per primera vegada, Mercè Fernández Soto, que és membre fundadora de l'ONG Tot Suma de Sant Esteve Sesrovires. Senyora Mercè Fernández, bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, d'aquest acord, que potser és l'acord més esperat en la història de la democràcia espanyola després d'un bloqueig que a alguns els feia pensar en eleccions anticipades a Andalusia, noves eleccions, què en pensen? I ara ho lliguem amb el tema dels pactes a altres llocs, perquè també em sembla que és important.
Pues, jo crec que realment era necessari, perquè ens veiem ja doncs, abocats a unes altres eleccions i realment doncs, jo crec que no seria bo. Ciutadans, en aquest cas, jo penso que també doncs, fan una mica el seu lloc, no? Perquè què fan? Diuen, com també hauran de fer pactes, com aquí hem comentat, no? Potser amb Madrid i tal, doncs diuen, bueno, doncs ara ens posem més al centre, no? Perquè pactem amb Susana, amb socialistes, pactem amb Madrid, amb populars, doncs d'aquesta forma ens posem més al centre.
Mm-hmm. No, allò de no casar-se amb ningú, que es diu popularment, no?
Bueno, el paper que ha de jugar Ciutadans en el context polític que s'ha generat arrel de les eleccions autonòmiques i locals segurament els ha fet reflexionar respecte justament a quin és el seu posicionament en el context d'aquesta política complexa i fragmentada, no? Ells han tingut un paper de formar majories en algunes alcaldies i en algunes comunitats autònomes. La comunitat autònoma d'Andalusia no estava en aquest paquet, però des de feia temps que estava ballant. Evidentment, aquí hi ha una reflexió, que és que la presidenta, la Susana Díaz segurament esperava uns millors resultats perquè quan tu convoques sortint d'un trencament previ i convoques unes eleccions anticipades, segurament el que esperes és que se t'otorgui confiança per a fer un govern estable, majoritari. Això no ha sigut possible i més aviat l'han abocat a una situació encara més complexa, no?
El govern serà en minoria, Ciutadans ha dit que no és cap xec en blanc, no és genera cap acord de legislatura, sinó d'investidura només.
No entren al govern, només votaran la investidura, facilitaran que ella pugui fer govern i, per tant, que la comunitat d'Andalusia, també en el context que té, és a dir, en el que sembla ser que hi segueixen havent-hi detencions pel tema de corrupció, etcètera, cal una regeneració política de fons i cal que els ciutadans tornin a fer confiança. I cal que aquest govern demostri que trenca amb totes aquestes pràctiques o males pràctiques que s'han extès en les nostres institucions. Si tot això que s'aconsegueix, benvingut sigui, no? Veurem quina serà la força de Ciutadans per forçar tot això. Uh-huh. Al final, les persones assumeixen responsabilitats que després paguen davant dels electors, no?
Potser els socialistes també han de justificar una operació així, o potser també la necessitaven, més amb Ciutadans que no pas amb Podem, perquè els pactes possibles del PSOE amb Podem, si dona la sensació que són molt generalitzats, sembla, no ho sabem segur, que tampoc els aniria bé de cara a les generals.
Clar, aquí tothom fa la seva tàctica, no?
I no és fàcil.
I no és fàcil, no? Mantenir la pròpia identitat en un context que el bipartidisme, malgrat segueix sent majoritari, ha tingut un trasbals, no?
Sí, sí, s'ha trencat
molt.
No,
és evident que els ciutadans han dit que no volen majories absolutes, sinó que volen acords, volen que els partits parlin, volen que s'arribin a pactes, i aleshores doncs això és important. És important doncs que a veure quins tipus de pactes, però és el que comentàvem, que és molt complicat mantenir una mica la identitat, perquè, bueno, els pactes... Però per això són pactes, no?
Sí,
per arribar a acords i per parlar i, bueno, arribar a un consens i fer una bona política, que realment és el que necessitem.
I potser la gran dificultat és que els partits polítics i els seus dirigents ho sàpiguen explicar per al servei del bé comú, però també pensant en els propis electors, que
clar,
de vegades no tots potser entenen determinats pactes, o no tots són iguals a l'hora de preferir uns pactes sobre uns altres.
Bueno, el nostre sistema electoral ens aboca a aquests pactes, no? No tenim un sistema electoral complex, un sistema electoral que estableix determinades forces, determinats partits, els vots...
És proporcional, encara que tingui la llei d'on, però és proporcional.
I un vot no acaba de valguer el mateix en un territori ni en un partit, i per tant tot això fa molt més complex tot, no? Aleshores, quan tu et trobes amb els resultats, clar, el ciutadà diu, jo he votat en aquesta opció perquè faci ús segons allò que ha dit, i clar, després a l'hora de pactar sempre hi ha renúncies, sempre hi ha matisos que costen molt d'explicar. El que passa és que aquí, si es posés per davant el bé comú, segurament seria molt més fàcil d'explicar, no? I si tothom realment fes de l'acció política una acció a favor del comú, tot això seria molt més fàcil. El que passa és que al final hi ha tot d'interessos que amaguen tot això.
I el comú de vegades no és igual per a tothom, sí, que hi hagi consensos de fons.
No, i després, clar, abocar-se a unes noves eleccions, no sé quin panorama hagués donat, no?
Exactament, és complicat, eh?
Els ciutadans no ho haurien vist bé, jo.
No.
Vaja, creiem tots majoritàriament.
Bueno, el que passa és que al final és un sistema, és a dir, ningú ha sigut capaç d'establir una majoria capaç de governar o capaç de triar una presidència, doncs es fan unes noves eleccions i ja està. El que passa és que, clar, tot això és un trasbals, és una... No és fàcil. No.
Avui a la tertúlia ens acompanyen l'expert en polítiques socials Joaquim Sabater i la membre fundadora de l'ONG Tot Suma de Sant Esteve Sesrovires, Mercè Fernández Soto. Aterrem a Catalunya, estem en la setmana de la Constitució dels Ajuntaments, dissabte es formen tots els consistoris, els dels més de 8.000 municipis espanyols i més de 900 municipis catalans, i tenim diversos focus interessants, per exemple, a Badalona. I permeti'm, Mercè Fernández, que com que Joaquim Sabater és de Badalona, potser ens podrà explicar com es viu més de prop, tot i que no sabrà gaire més del que sabem tots.
Jo sé el que se sap per la premsa, a vegades...
Algun comentari més a la ciutat, no?
Bueno, gent que et trobes pel carrer i aquestes coses, però vaja, sembla que la investidura de la cap de llista de Guanyem Badalona en Comú, de la Dolors Sabater, està com bastant garantit, malgrat els últims moviments que hi ha hagut a la ciutat. Segurament moviments tàctics.
El del PSC desvinculant-se, o almenys criticant ahir aquest
pacte.
Sí. Cosa que impediria, si el PSC no vota a favor, això...
No, si el PSC no vota a favor, faria alcalde el senyor García Albiol, cosa que no sé si el PSC es pot permetre de tenir el seu bagatge, atès...
Potser no ho té fàcil, no? Perquè...
Bueno, en tot cas, és el que dèiem abans, no? Ha de mantenir la seva identitat sense ser xuclat per un govern que majoritàriament té plantejaments segurament més radicals socialment i amb uns plantejaments respecte al procés que viu Catalunya, també diferents que el PSC. La gent de Guanyem Badalona, per això, ha dit que prioritzarà l'emergència social de la ciutat i que faran polítiques adreçades al benestar de les persones. Per tant, a mi em sembla que aquí els socialistes s'han de veure compromesos, també, és a dir, no hi té per què haver-hi diferència. I si es posen les persones per davant, jo crec que hi ha d'haver-hi capacitat per bastir un projecte a favor del progrés de la ciutadania, no? Que em sembla que és el que toca. Clar, és també una situació complexa. Hi ha un guanyador de les eleccions, però com que tornem a estar el mateix, no és un sistema majoritari, un sistema
proporcional. És la llista més votada, un guanyador relatiu, diguéssim, no?
Hi ha hagut unes altres forces polítiques que han configurat una majoria que podrà governar. Veurem què passa.
És legítim tant una cosa com l'altra, en el cas que es formi la majoria,
que,
si no es forma.
Tot i que a mi em sembla que
seria
les formes que s'han utilitzat des del PP són formes que d'alguna manera ataquen el propi sistema, quan ells són uns grans defensors de la legalitat, i per tant en aquest sentit s'han de veure abocats en la situació que viuen.
Es refereix vostè a les polítiques socials que ha fet el
govern? No, em refereixo a com han viscut aquest possible canvi de govern.
Sí, sembla que no l'han acceptat.
No l'han acceptat, legítim no acceptar-ho, evidentment, ells es senten guanyadors, però...
Potser mantenen l'esperança fins a l'última.
Bueno, no sé, en tot cas, veurem com s'esdevé tot, i dissabte jo penso que hi haurà una nova alcaldessa a la ciutat.
Doncs el pronòstic de Joaquim Sabaté, i esperarem si es confirma dissabte, com ho veu des de la distància, Mercè Fernández, o si s'ha trobat a la seva comarca, al Baix Llobregat o en altres llocs, alguna situació semblant.
Bueno, no, jo puc parlar del poble on visc, no?, de Sant Esteve Sesrovires, que realment allà doncs ha sorgit amb molta força esquerra, perquè... Han de 0 han pujat a 3.
Això ha passat, o sigui, en molts llocs, perdó, del Baix Llobregat,
sí,
del Cinturó de Barcelona.
Sí, sí, sí. I aleshores, doncs, bueno, estan també amb tots els pactes i, a veure, encara no sabem com arribarem al dissabte, però, bueno, s'està treballant també, perquè teníem un ajuntament...
L'alcalde era de Convergència i Unió o independent?
No. Socialista.
Socialista.
Però governava amb Entesa. Uh-huh. Però Entesa ha perdut un escony. I, clar, hem dit que Esquerra ha pujat de 0 a 3, o sigui que aquí ja ara...
Té una mica la clau, Esquerra.
Exactament, exactament. I a veure com s'acaben aquests pactes.
Doncs bé, sí, efectivament, Sant Esteve Sesrovires, que quants habitants té, per exemple?
Pues 7.500, som un poble petit.
Petit, però ja de més de 5.000 habitants ja es considera petit-gran, per entendre'ns.
Sí.
I altres municipis, doncs, de més de 10.000 i de més de 50.000, o Badalona, que és la tercera ciutat de Catalunya. I bé, i a Barcelona, què creuen que passarà?
Sembla bastant clar, no?
Que ha de Colau serà l'alcalde.
Però veurem també
qui entra... Una majoria, d'entrada.
No, veurem qui entra en el govern. Bueno, al final, l'alcalde sortint,
el Xavier Trias,
també ha estat governant amb una minoria i establint majories en funció de determinats aspectes. Per tant, això també és una manera de governar.
Sí, sí.
I també, segurament, més costosa, amb més desgast per part de qui la lidera, però també... Xavier Trias ha pogut governar durant 4 anys la ciutat amb aquest sistema, no? Ara Colau segurament tindrà una majoria més una mica més extensa, no del seu partit, segurament d'algun altre partit.
Amb el PSC sembla que sí.
Sembla que es tanca, no? Per tant,
i Esquerra no està tan clar.
Anirien a 15, no? Més o menys. Entre 11
amb el PSC, exacte, dels 11 que té Ada Colau i Barcelona en Comú, els 4 del PSC sumen 15.
15 en el govern, no?
En el govern. Amb els 5 d'Esquerra...
Esquerra en són 3? 5 en són?
Em sembla que són 5, sí. Serien 20, ja arribarien. No la majoria absoluta, però gairebé.
Pràcticament. Amb un suport des d'Esquerra, des de fora... Bueno, la CUP sembla dir que...
Ha dit que no, de moment...
Ara també pot donar suports puntuals, no? Per tant, s'estableixen minories i aquí també hi ha estratègies en funció de si hi ha línies o hi ha accions més de la línia social o de l'eix social o més de l'eix nacional, no? Aquí també suposo que es poden anar establint...
Potser a Barcelona ha predominat l'eix social més que l'eix nacional. A Barcelona,
no.
I en canvi a Badalona, per exemple, Badalona en Comú té la CUP integrada, cosa que a Barcelona no ha passat.
Però,
és curiós, hi ha diferències.
En canvi, hi ha gent de Podemos, que és clarament un eix, si ho posem així, un eix social, no?
No independentista.
No independentista. Hi ha gent independent amb una clara orientació, provinent de moltes entitats socials i veïnals, amb molt compromís des de fa molts anys per el benestar, per la millora dels barris. Hi ha gent de procés constituent, també, que té els dos eixos molt marcats, per tant... Jo crec que l'eix social, en aquest moment, amb la situació que es viu en moltes ciutats que necessiten una regeneració i un canvi de dinàmica respecte a que aquesta tendència que diuen de la macroeconomia que va bé, perquè això arribi a qui ho necessita. I aquí els ajuntaments són fonamentals, amb les poques eines que tenen, perquè s'ha de reconèixer que tenen molt poques eines, però s'han de prioritzar les coses que són importants.
I també són les més properes a la gent, no?
Sí, aquí en aquest cas penso que l'Anna Colau ha seguit el seu full de ruta, no?, i no s'ha deixat portar per el que deia Esquerra, doncs que havia de...
Designar el full de ruta, sí.
Sí, el full de ruta de la independència, no? I una mica aquí jo penso que no seguiria el que volen els seus votants, no? Aleshores, aquí ha sigut més...
Marcant distàncies, potser ha sabut jugar amb aquests equilibris abans de ser elegida,
sí,
que no són fàcils,
exactament,
tampoc.
Perquè després sí que ha dit que ella sí que estarà a la manifestació.
Va dir que en presència institucional potser no ha deixat clar si dona suport.
Exactament, però... Sí, sí, però... Bé. Que s'ha sapigut una mica moure, exactament.
Sí, sí. Bé, doncs, avui d'altra banda hem sabut, pel que fa a Barcelona, que l'exdirigent del PSC, Jordi Martí, serà el nou gerent de l'Ajuntament de Barcelona, un home que està desvinculat o que era crític amb la línia dels socialistes catalans i forma part del moviment d'esquerres, un corrent crític vinculat al PSC i que, bé, és una de les jugades...
Bueno,
també,
més ara és un partit polític,
ara és un partit
sembla.
Diferent.
En alguns llocs de Badalona, per exemple, s'ha presentat, em sembla, amb Esquerra Republicana,
sí,
i en alguns altres llocs amb Iniciativa, per tant... És un home que està militant en un partit diferent.
Sí.
Però és un home, pel que jo el conec, poc, però sé la seva trajectòria professional, perquè ha estat vinculat a entitats prèviament a entrar a l'Ajuntament. Era responsable d'una entitat de gestió i, per tant, jo crec que la seva experiència, el seu coneixement de la ciutat... I no està mal combinar aquesta perspectiva d'una persona experta amb temes de gestió, amb una certa perspectiva política, no? Em sembla que és una bona elecció. El conec, ja dic, el conec molt poc i estrictament el seu recorregut professional.
Bé, seguim amb temes d'actualitat en el Mirador. Avui recordem que ens acompanya en Mercè Fernández Soto, membre fundadora de l'ONG Tot Suma, i també Joaquim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector. Una última qüestió sobre els pactes postelectorals, i és que la Generalitat Valenciana o el futur govern autonòmic valencià, els socialistes de moment han suspès la negociació amb Compromís. S'ha quedat tot encallat en un tema que potser no dona molt bona imatge pels ciutadans, i és qui és el president o quin partit ocupa la presidència de la Generalitat. Allò que és el repartiment del poder, que de vegades no és fàcil d'explicar com es poden trencar unes negociacions només per això, si és que és només per això, que potser hi ha més raons. Això podria comprometre un pacte molt esperat per molts valencians.
I la complexitat que dèiem d'aquestes eleccions, jo crec que el País Valencià ha de ser extrema, no?, perquè se surt d'una situació de molt poder per part del Partit Popular, moltes expectatives per part dels tres partits, no?, Partit Socialista del País Valencià, el Compromís,
que dona la força nacionalista,
i Podem, no?, que també... I a partir d'aquí estructurar unes majories no deu ser fàcil. Ara, evidentment, tornem allà mateix, és a dir, si es veu l'interès comú, jo crec que la responsabilitat d'aquests partits és posar-se d'acord.
Hi ha molts casos de corrupció, moltes crítiques.
Sí, i repartint-se el poder, bueno, doncs, sembla ser que uns es quedaven a l'alcaldia i els altres tenien la comunitat autònoma.
Exacte,
i...
l'alcaldia de València, per Compromís, estava més coll avall, més... i en canvi Compromís volia també la Generalitat Valenciana, potser...
Bueno, també és una batalla, igual és un moviment tàctic per
tenir més quotes,
no sé, amb unes negociacions així, com que no hi ets a dintre i no estàs a dintre dels comitès aquests...
De vegades el que surt pels mitjans no és
no
ben bé la realitat.
Que, no? T'has d'imaginar les coses, has de posar-ho en aquest context d'una negociació que segurament és complexa, que dia a dia, hores a hores, com a Badalona, no? D'ahir la tarda avui sembla ser que ha canviat. No? Hi ha hagut les manifestacions del PSC, la roda de premsa de l'alcalde en funcions...
amb una oferta concreta al PSC... No?
Vull dir que tot plegat es va movent d'hores, no? I per tant segurament això de València és possible que, vaja, esperem que es desencalli. Més enllà de les opcions polítiques, pel bé de la ciutadania, no? Perquè es pugui constituir la Generalitat amb un govern fort.
Sí,
perquè realment sí que és cert que les negociacions són complexes, però que necessiten un gran canvi.
Sí, portava 20 anys, 20 el PP amb majoria absoluta. 16 amb majoria absoluta i 20 anys governant.
Home, és la comunitat que té més càrrecs imputats.
Més.
Havien esgotat les llistes de diputats.
Els casos de corrupció.
El president de la Generalitat anterior dimitit per corrupció, el que va ser elegit fa 4 anys, Francisco Camps, recordem-ho.
Sí, que va sortir amb... i corrupció igualment, o sigui, per això que necessiten un gran canvi i encara que siguin complexes, que arribin a bon port perquè són necessaris.
I sobretot posant la regeneració democràtica al cap.
Exactament.
Això és fonamental. Recuperar la confiança de la ciutadania cap a les institucions. És a dir,
exactament.
No podem viure en un context com el que s'està creant de desconfiança absoluta.
Total.
I aquestes coses el que fan és dir, mira, es tornen a parellar pel poder, volen... en un moment en què això pot ser il·lusionador, perquè justament es pot veure com una regeneració, aquests temes de lluita pel poder, legítim també, però, ostres,
que
s'ho facin a casa, no? I que...
Exactament.
Sí, sí.
Sí, perquè és un moment complicat, per lo que comentàvem, no? Clar. Que a part de tot és que és... la gent no és que estigui desconfiada, és que està desencantada, desil·lusionada. Sí. És que no té cap... carinyo ni cap per les institucions. És que
hi ha com un de desafecció a les institucions, desafecció política. Es comenta des de fa anys, i amb el tema de la corrupció, sens dubte. Però, senyors, hi ha una qüestió. Ahir, per exemple, s'assignava un acord entre les patronals i els sindicats majoritaris a Espanya. Un acord que preveia una pujada de sous de l'1%, de l'1,5%. I ahir ens preguntàvem en aquesta tertúlia si això acabaria amb el malestar social, que també ve de la crisi, o no, o imposaria una treva.
Però això és un acord que afavoreix a qui treballa.
Sí.
Que està bé. És a dir, ja, els treballadors han perdut molt poder adquisitiu i, com han demostrat les estadístiques, els rics han perdut poder adquisitiu, però molt menys que els assalariats. És a dir, assalariats que estan en cobrant proporcionalment el mateix que fa 10 anys o que fa 15 anys, no? S'ha arribat a aquests nivells de dimensió salarial.
I tant.
Clar, està bé que es comenci, que això... És a dir, que si hi ha millora econòmica, que si realment les coses van millor, els beneficin també qui està en el món laboral. Ara bé, com creem més riquesa per tal de que el malestar que hi ha per la gent que no treballa accedeixi al mercat laboral, que al final és el que en aquests moments... és el repte, no?
És cert. Però jo recordo, clar, jo per la zona on visc, doncs estic a prop de Seat i tota...
De Martorell, efectivament,
Martorell,
sí.
Tots els proveïdors de Seat, exactament, no? I Sant Esteve també té una part de Seat, que també aquí hi ha, entre els ajuntaments, tenen una picabaralla a veure què aconsegueixen. No?
La part de la planta que està en un poble i en un altre, no?
Exactament. I jo recordo quan les manifestacions de la gent que es manifestava perquè no volien ser mileuristes. I avui en dia... La
és
gent,
un èxit, sí.
És totalment un èxit ser mileurista, perquè, perquè els sous són de 700, 600, 800, o sigui, són uns sous que dius, és que quants anys fa que no teníem aquests sous? És que jo no ho recordo, això, realment.
Aleshores, sí, sí. Sí, 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 la crisi ha fet mal en aquest sentit, no? Ha disminuït la qualitat global de la feina.
S'ha legislat per una menor garantia del mercat laboral, això és evident, és a dir, hi ha menys garanties, hi ha menys capacitat de negociació. Davant el risc de perdre el salari, la gent s'ha agafat a qualsevol proposta perquè al final és la supervivència. I...
Però això per què? Per les polítiques de la por.
Clar, clar, evidentment.
O sigui,
evidentment, no, no. No, i el fumut és que s'ha seguit creant riquesa i això jo crec que és l'èticament reprovable, no? És a dir, com en moments com els que hem passat hi ha hagut gent que s'ha seguit fent milionària i que ha seguit fent molts diners.
És que realment els rics són més rics.
El nostre sistema és un sistema injust que, jo penso, quan es plantegen alternatives que van cap a un repartiment millor de la riquesa, és que ens hi hem de posar de cap. Perquè
això anava a dir, perquè estem creixent, a més, l'economia espanyola està creixent.
Per tant, es preveu un creixement d'un 3,5% aquest any.
Sí, 3,1% o 3,5%, segons les versions.
Clar, i per altra banda, el Fons Monetari Internacional diu que l'única manera de garantir això, ahir deia, no?,
sí, sí,
era reduir els sous, baixar les
despeses d'educació, sanitat...
Dius, com, bueno, mare Déu senyor, no? És a dir, com pot ser que encara es demani això? És a dir, si el que s'ha de fer és lluitar contra el frau fiscal, recaptar més i anar a mesures que afavoreixin que la riquesa es reparteixi, no?
Exactament. El tema és que ara mateix no s'aplicaran aquestes mesures. Per què? Perquè tenim un any de campanya electoral. Tot l'any és campanya electoral.
Sí, sí.
I no s'aplicaran perquè seria un suïcidi electoral. Però realment, què pensem? Que quan passin aquestes eleccions, què passarà? S'aplicaran aquestes mesures? Tornarem a estar... Aleshores, és un creixement una mica relatiu, no? O sigui...
No, el creixement hi és. El que passa és que és un creixement per uns quants.
Per uns quants.
Que no el nota.
I aquestes macroinstitucions segueixen defensant un sistema, jo crec que sense ànima. És a dir, no tenen en compte les persones. I jo ho he dit diverses vegades. És a dir, aquesta Europa nostra, si els seus fundadors aixequessin el cap, s'escandalitzarien.
I no és una qüestió de dretes o d'esquerres, segurament.
No, perquè els fundadors de l'Europa que tenim actualment eren democristians i socialdemòcrates. O sigui, gent amb una opció social clara, tant des de la democràcia cristiana com des de la socialdemocràcia. Uh-huh. I, per tant, jo crec que estem en un sistema en el que prima el capitalisme salvatge, sí. I no sé si això pot tenir massa futur.
És la globalització del capitalisme, no hi ha més.
Sí, sí. O la globalització de la indiferència,
de la indiferència,
que diu el Papa Francesc.
També,
o també aquest sistema que mata. Algunes opcions morals més radicalment explicades poden ajudar, potser, no?, a entendre el que està passant.
Jo crec que aquí hem de mirar-nos el que ens diu el Sant Pare, el que ha dit també el Sant Pare el Benet, i el que va dir Joan Pau II, que va ser molt radical amb aquestes posicions que tenien el benefici com a únic objectiu, no?
I no n'hem après encara, ja fa més de 30 anys que Joan Pau II ho deia. Bé, senyors, ens queda poc temps i m'ha semblat oportú que ens endinséssim en aquest tema social, perquè Déu-n'hi-do és una part del panorama que tindran ajuntaments, comunitats autònomes i el futur govern espanyol i el govern català que surti del 27S, tot suposant que hi haurà eleccions. Però em sembla que en els 3 minuts i mig que ens queden podem comentar breument la temàtica relacionada amb la salut i les vacunes, que no sé si vostès, encara que no siguin experts en sanitat, tenen alguna opinió clara sobre això arran del cas del nen d'Olot afectat amb diftèria, que sembla que afortunadament comença a evolucionar almenys de manera esperançadora, tot i que està greu encara.
Pues jo crec que aquí és una mica la mala informació, no? Perquè aquestes decisions que prenen els pares de no vacunar per unes informacions que no són científiques, perquè si realment fossin científiques, no sé, crec que no arribaríem a aquí, no? Perquè, no sé, penso que, a part, avui en dia, clar, també amb el tema de la immigració, doncs estem tenint malalties que aquí ja s'havien realment erradicat, però que tornen. Aleshores, penso que el tema de la vacunació és important.
Els contraris a les vacunes diuen que hi ha alternatives naturals i que les malalties remeten de forma natural. És a dir, és un argument que també es dona.
Sí, però s'apliquen. Uh-huh. Perquè és que jo penso que això són modes. Yeah. Són modes, igual que aquesta informació que ara donen del ioga amb els nadons, però un ioga que dius això no té res a veure amb el ioga. O sigui, són modes.
Suposo que com en tot hi ha pràctiques naturistes millors i pitjors.
I hi ha gent que no vacuna els fills per opció, i una opció profundament meditada i segurament...
Sí, reflexionada, per això ho diem.
El que passa és que, esclar, quan es dona un cas com aquest, resulta que aleshores els nens que estan vacunats, que són portadors ara, aquests 7 o 8 que han detectat que són portadors, perquè segurament per contagi per aquest nen, que no se'ls ha declarat malalt, però que ells la poden transmetre, resulta que són ells els que s'han de quedar a casa, confinats, prenent antibiòtic, com a mesura profilàctica, per tal d'evitar mals majors, no? Clar, aquest és un debat molt complex entre la llibertat personal, les llibertats individuals i el benestar col·lectiu.
Uh-huh. Hi ha una
és evident que tu tens dret a no vacunar el teu fill. Uh-huh. Ara bé, quines conseqüències, davant d'una situació com la que se'ns planteja, quines conseqüències té, no? I, per tant, és veritat que hi ha un debat molt important sobre si hi ha vacunes més importants que al final es fan... vacunes menys importants que al final es posen perquè les farmacèutiques apreten.
Sí.
Tornem a estar allà mateix.
El tema del papiloma, per exemple.
Sí, tornem al mateix.
No? O O que és veritat, per altra banda, que s'ha demostrat científicament que amb la vacunació s'han erradicat malalties que venim del nostre primer món, no? Encara que hi ha... I que segurament això pot anar avançant. I també hi ha vacunes que s'estan desenvolupant per evitar que hi hagi malalties mortals en el sud, i que hi ha científics que volen aportar la seva patent, no? I aquí hi ha tot un debat econòmico-científic, eh?
Sí, és un tema complex, realment.
Però jo crec que aquí la responsabilitat ha d'estar
pensant en el bé comú.
En el bé comú, exactament.
Però és molt complicat.
Però és cert que també va per modes, perquè ara aquesta moda que ha sortit, per exemple, als Estats Units, de les festes del xarampió. O sigui,
I què vol dir això?
Doncs, bueno, pues que reuneixen a nens que tenen la malaltia, doncs, per